Bon dia, què tal? Com esteu? Benvinguts als 5 minuts més, un dia més repassant tota l'actualitat de la comarca de la Garrotxa i del Ripollès. Avui dijous 6 d'agost del 2026, un dia que estarà marcat per un temps més inestable a causa de l'arribada d'aire fred en altura. Aquest canvi afavorirà el creixement de nuvolades i, sobretot, a partir del migdia es formaran ruixats i tempestes en nombrosos punts del país. La temperatura recularà respecte als dies anteriors, tot i que encara es mantindrà per sobre dels valors habituals per l'època. Ara bé, allà on descarreguin els xàfecs, la sensació de refrescada serà molt més evident i els termòmetres podran caure de manera sobtada. Titulars de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Els bombers d'Olot reconeixen que les possibilitats d'incendi a la Garrotxa són moderades. El canvi climàtic ha fet canviar les estratègies per atacar un incendi. Des del 2023 es treballa amb una taula de foc per veure com atacar cada incendi sense posar en risc cap espècie. El sergent dels bombers d'Olot és Josep Ferrés.
Vull dir que ja des del 2023 s'està treballant amb la taula de foc, amb el pla estratègic d'incendis de l'Alta Garrotxa, on hi ha tota una sèrie d'actors, des de Forest de la Generalitat, enginyers, Consell Comarcal, Consorci d'Alta Garrotxa, bombers, Mossos, agents rurals, ajuntaments, etc, etc, no, sí, són molta gent, en el qual s'està gestionant el que és l'Alta Garrotxa, perquè en cas d'incendi, com que és una zona molt abrupta i de difícil accés, no podem anar a fer un atac directe nosaltres a l'Alta Garrotxa. El que fem és intentar conduir l'incendi fins a un punt estratègic.
I unes 90 persones ja han denunciat l'agència de viatges de l'Escala per deixar-los sense vacances, la majoria de les quals són de la Garrotxa. La dona que gestiona el negoci anuncia que ha suspès tota l'activitat i que treballa per reemborsar els diners. Ho repassarem. Ja han començat les obres de remodelació de la Sala Udal Graells de Ripoll. Han estat uns treballs que s'han fet esperar més de 2 anys des que l'equip de govern decretés el seu tancament per no complir les mesures de seguretat. Amb una durada prevista d'11 mesos, la intervenció preveu també millorar l'entorn de la plaça de l'Escorxador, eliminant totes les places d'aparcament. L'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Oriols.
Construirem un edifici interior totalment remodelat i diferent del que teníem fins ara, que estava molt compartimentat i molt fragmentat. Ara disposarem de 3 espais amplis, diàfans, que permetran una polivalència bastant àmplia, no? Des de concerts, fires, exposicions de pintura, els avis podran recuperar el seu espai de fer la partida de parxís, recuperarem també els balls de diumenge dels avis.
La policia local de Ripoll està duent a terme aquesta setmana una campanya de control de velocitat impulsada pel Servei Català de Trànsit. Des d'aquest dilluns i fins diumenge, els agents instal·laran el radar mòbil en diversos punts de la vila per garantir el respecte als límits de velocitat a l'entorn urbà. La sergent de la policia local de Ripoll és Helena Bernal.
A dintre el municipi hi ha molta mobilitat de vianants, nens, època de vacances, hi ha molts vehicles de fora i d'aquí, hi ha molt moviment de vehicles sempre a l'agost, I de gent, perquè hi ha més gent de l'habitual, i és un tema per evitar accidents.
El valor social de la Fageda creix un 12% durant el 2025. Amb aquesta dada, l'empresa garrotxina té com a objectiu fer comprendre millor l'abast del projecte i el seu impacte real en les persones i l'entorn. Durant l'any passat, l'empresa comptabilitza beneficis per 5,6 milions d'euros. I conservar i divulgar la riquesa botànica dels pobles del Pirineu és l'objectiu del projecte Floralab, que continua ampliant la seca xarxa de municipis. El Jardí Botànic de Gombrèn és l'últim espai que s'ha incorporat amb la voluntat de reforçar el seu paper en la protecció i difusió del patrimoni natural. Escoltem a una de les membres de la Institució Catalana d'Història Natural, delegació Garrotxa-Ripollès, Beatriu Tenes.
Conèixer a tots aquells pobles on hi ha iniciatives, no?, de difusió, de conservació i de recerca sobre temes botànics, o sigui, sobre la flora patrimonial i sobre la seva conservació.
I el pròxim 12 d'agost es produirà l'eclipsi i les òptiques ja han exhaurit pràcticament totes les ulleres homologades per veure aquest fenomen extraordinari. Els experts es mostren satisfets amb la consciència que ha pres la població dels efectes negatius que pot tenir no fer servir el material adequat. Escoltem a una de les membres de Garriga Òptics, Estel Parareda.
Bueno, però això no n'hi ha per tant. Jo puc fer servir les ulleres de sol que tinc a casa perquè en tinc unes de molt fosques? No! Puc fer servir un filtre que tinc d'una càmera de... No! Inclús hi ha molta gent que ens diu bueno, però quan estigui completament tapat l'eclipsi me les puc treure? No! Vale? I això és perquè Clar, fixa't, sí que teòricament quan està al 100% ens podríem treure les ulleres, però s'aconsella a nivell optomètric i oftalmològic no fer-ho, perquè tu no saps quan allò es començarà a destapar, no pots calcular-ho exacte, és molt difícil, i llavors això que és el pitjor moment, o sigui, el moment en què et pot fer més dany a la vista és quan es comença a destapar. Mal. Llavors, clar, és molt difícil de calcular això. Si s'ha de mirar l'eclipsi, fem-ho amb seguretat, fem-ho bé, ens posem les ulleres i no ens les traiem fins que hagi passat tot.
I la Mar Bolany ja ho té tot a punt per celebrar el seu 50 aniversari dalt de l'escenari i ho farà amb un espectacle retrospectiu que es podrà veure a Les Danses d'aquest mes d'agost. Allò que som compta amb una banda sonora escrita per Dani López i pretén que tothom que ha passat per l'entitat s'hi senti representat d'una manera o altra. Escoltem el president de la Mar Bolany, Roger Casalprim.
Un espectacle de gran format a l'escenari principal d'Es Dansa, on més de 50 dansaires els tindrem sobre l'escenari, amb un grup de 12 músics dirigits per en Dani López, que està fent la música. Vull dir que tindrem, és un espectacle que no parlarà només de Mar Bolany, sinó que parlarà de l'entitat, o sigui, des del grup de recerca, l'Es Dansa, l'Esbar Mar Bolany, i que ho veurem plasmat amb un espectacle d'una hora i quart allà a sobre, i que en tenim moltes ganes que tothom el vegi i s'hi senti representat. Vull dir que ens agradaria molt que tota la gent que ha format part en algun moment de l'entitat, doncs tindrà alguna coseta que dirà, ai, això és meu.
I la Garrotxa és present a l'últim llibre de Jaume Clotet, anomenat L'Espasa del Rei, la trilogia de l'Àngel Caigut de l'escriptor i periodista Jaume Clotet finalitza la seva obra amb el llibre L'Espasa del Rei, que es presenta a la Garrotxa en les pròximes setmanes.
I la Garrotxa, evidentment, jo tinc molts amics a Olot mateix, però també a Sant Feliu de Pallerols, a altres llocs, no sortim, no? I llavors, em va anar molt bé el tercer, no he fet res forçat, però el tercer era una espasa màgica i que podia aparèixer a qualsevol lloc. I vaig dir, mira, fos del comte de Besalú, que es diu Tallaferro, tot m'encaixava molt bé i era el moment, no? Però més greu és el Pallars Sobirà, que és on tinc jo arrels familiars, que ja portaven temps dient, escolta, surt tot arreu, no sortim, i al final també han sortit en aquest últim llibre, però perquè m'anava bé.
I avui en l'àmbit esportiu, la Societat de Pesca del Farger està treballant des de fa mesos per millorar els accessos al riu. En aquesta línia han engegat un projecte amb la Generalitat per habilitar uns 5 punts al Ripollès on els pescadors amb mobilitat reduïda puguin practicar el seu esport. Escoltem a Toni Alavedra, és un dels pescadors.
Al cap de més anys i al cap de molt temps, quan ja ho tens, et vas adaptant a la vida en cadira de rodes, dius, hòstia, el meu repte és anar a pescar la truita salvatge, no?, amb rius de muntanya, perquè és molt, una truita molt més difícil de pescar, molt reflexes i molt maca de pescar, no? Llavors ens vaig dir, tinc que anar-hi, com sigui tinc que anar-hi, i he començat a voltar per aquí dalt i per sort he conegut a l'Associació de Pescadors del Freser, m'he fet soci i estem treballant per buscar llocs adaptats.
I la tardor i les curses van de la mà a la comarca de la Garrotxa i el Ripollès. Precisament en la Garrotxa, una vintena de sortides durant els pròxims mesos seran les protagonistes. L'Entre Pobles, la Tramunt, la Trepitja Garrotxa o la Romànic Bec Extrem tornaran a ser algunes de les proves referents en el calendari de curses d'aquesta tardor.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Ho dèiem en titulars, els bombers d'Olot reconeixen que les possibilitats d'incendi a la Garrotxa són moderades. El canvi climàtic ha fet canviar les estratègies per atacar un incendi. Des del 2023 es treballa amb una taula de foc per veure com atacar cada incendi sense posar en risc cap espècie. Francesc Fernández.
Després de la multitud d'incendis que s'han sofert en diferents punts del país durant aquest estiu, els bombers d'Olot destaquen la comarca de la Garrotxa com a una de les que té menys risc d'incendis segons el mapa Alfa. El sergent dels bombers d'Olot, Josep Ferrés, ens explica com es treballa en el supòsit que hi hagi un incendi forestal a la nostra comarca.
Vull dir que ja des del 2023 s'està treballant amb la taula de foc, amb el pla estratègic d'incendis de l'Alta Garrotxa, on hi ha tota una sèrie d'actors, des de Forest de la Generalitat, enginyers, Consell Comarcal, Consorci d'Alta Garrotxa, bombers, Mossos, agents rurals, ajuntaments, etcètera, no, sí, són molta gent, en el qual s'està gestionant el que és l'Alta Garrotxa, perquè en cas d'incendi com que és una zona molt abrupta i de difícil accés, no podem anar a fer un atac directe nosaltres a l'Alta Garrotxa. El que fem és intentar conduir l'incendi fins a un punt estratègic.
En aquesta taula s'estudia quina és la millor via per atacar el foc sense posar en risc a les espècies protegides. A través del grup de recolzament d'actuacions forestals es fan estudis de zona per veure com es podria treballar davant un incendi. Ferrés comenta quin és el comportament del foc davant un incendi forestal en l'actualitat.
Aquí es comença a parlar d'una sisena generació, que és el canvi climàtic. Que això com ens afecta? Ens afecta que tenim masses d'aires tancades, l'atmosfera està molt calenta, per tant, atmosfera més calenta, més energia, més violència, i quan tenim un incendi, tot el potencial que genera aquest incendi, que és molta energia perquè ho tenim tot abandonat, fa que aquest núvol de fum, de vapor d'aigua, de cendres, doncs amb l'atmosfera inestable ens pugi molt més ràpid. I el pujant-se molt més ràpid ens genera el que anomenem un pirocúmul.
Ara es mira a portar els incendis cap a eixos de confinament fins que no es fa el pirocúmul per tornar a treballar. Des dels bombers d'Olot, el que fa patir més és l'impacte de la sequera sobre el Pi Roig i tot el que va comportar les fortes ventades.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
I seguim parlant d'aquesta estafa. Els Mossos d'Esquadra acumulen unes 90 denúncies a l'agència de viatges de l'Escala per haver-los deixat sense vacances. Les primeres d'elles es van fer a la comissaria de Roses entre diumenge i dilluns, i a partir d'aquí va començar a créixer el volum de persones que denunciava haver pagat uns paquets de vacances que no ha pogut gaudir. Una gran majoria són viatgers de la Garrotxa que o bé s'han quedat sense vacances o han hagut de reemborsar més diners perquè quan han arribat a destí s'han trobat que no s'havien fet els tràmits previstos, com la gestió de l'hotel. En paral·lel, la dona que gestiona aquesta agència ha anunciat que ha suspès tota l'activitat perquè té problemes d'accés als turoperadors i de gestió. En un comunicat penjat a les xarxes, la dona responsable d'aquesta agència assegura que treballa per reemborsar les quantitats que corresponguin als afectats. La dona ha demanat disculpes als afectats i assegura que en cap moment volia perjudicar ningú i que la situació no ha estat premeditada. A més, afegeix que ella no n'ha sortit beneficiada en cap moment. Mentrestant, assegura que qualsevol persona afectada pot posar-se en contacte a través d'un correu electrònic. En paral·lel, el grup d'afectats segueix creixent. Es calcula que hi ha unes 300 persones afectades i que el valor dels viatges supera de llarg el 500.000 d'euros. Des dels Mossos d'Esquadra han traslladat la investigació a la Divisió d'Investigació Criminal i es preveu que en els pròxims dies es pugui enllestir la documentació per presentar-la als jutjats. I marxem ara cap a Ripoll perquè ja han començat les obres de remodelació de la Sala Eudald Graells. Han estat uns treballs que s'han fet esperar més de 2 anys des que l'equip de govern decretés el seu tancament per no complir les mesures de seguretat de Guido Sanguerotti.
Els obrers de l'empresa adjudicatària ja estan desballestant l'interior de la Sala Eudald Graells en uns treballs que han començat aquesta setmana. S'arranjaran tots els problemes de seguretat que hi havia al teulat, es canviarà la instal·lació elèctrica, es climatitzarà l'espai i es faran 3 grans sales que des de l'Ajuntament es preveu utilitzar per diverses activitats culturals i també en esdeveniments grans a la vila. En parla Sílvia Urriols, alcaldessa de Ripoll.
Construirem un edifici interior totalment remodelat i diferent del que teníem fins ara, que estava molt compartimentat i molt fragmentat. Ara disposarem de 3 espais amplis, diàfans, que permetran una polivalència bastant àmplia, no? Des de concerts, fires, exposicions de pintura, els avis podran recuperar el seu espai de fer la partida de parxís, recuperarem també els balls de diumenge dels avis.
També hi haurà un bar que donarà la banda del riu Ter, ja que la plaça de l'Escorxador viurà una remodelació. Especificarà l'espai i s'eliminarà 15 de places d'estacionament que hi havia actualment.
El que volem aconseguir és que també es pugui allargar, no?, l'ús de dins l'equipament cap a l'exterior, sobretot aquests mesos de bo. Això, evidentment, doncs, requerirà que no existeixin totes aquestes places d'aparcament que ara mateix hi ha aquí, que de fet tenen poc ús, no?, i tenim ja altres places molt a prop.
Les obres tenen un cost d'uns 700.000 euros i vindran finançades en 500.000 pel pla Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya. Els 200.000 restants són de fons propis de l'Ajuntament, obtinguts a través de préstec. Les obres tindran una durada d'11 mesos. Amb aquesta previsió, Ripoll disposarà del nou espai a finals de juny de l'any que ve.
I la policia local de Ripoll està duent a terme aquesta setmana una campanya de control de velocitat impulsada pel Servei Català de Trànsit.
Al llarg d'aquesta setmana, la policia local de Ripoll s'ha adherit a la campanya de velocitat impulsada pel Servei Català de Trànsit. Cada dia i fins diumenge, els agents posaran el radar mòbil en diferents punts de la vila per controlar que respecten els límits de velocitat establerts en un moment de l'any amb una quantitat de vehicles i de vianants més elevada que normalment a causa de les vacances. En parla Helena Bernal, sergent de la policia local de Ripoll.
Dintre el municipi hi ha molta mobilitat de vianants, nens, època de vacances, hi ha molts vehicles de fora i d'aquí, hi ha molt moviment de vehicles sempre a l'agost, I de gent, perquè hi ha més gent de l'habitual, i és un tema per evitar accidents.
Alhora s'intenten detectar els punts on hi ha més excessos de velocitat. L'entrada al carrer Progrés des de Castelladral n'és un, però s'aprofita també per donar resposta a peticions veïnals.
Un cop finalitzada la campanya podem veure a quins punts tenim més conductes relacionades amb altes velocitats. Tenim altres punts que també veïns es queixen de que corren molt, però un cop posem el radar, la velocitat no supera els límits. No es corre tant com la percepció que es té des de fora.
Si bé el límit de velocitat a la majoria de carrers de la vila comtal és de 30 km per hora, els agents donen un marge abans de sancionar. De fet, durant el primer dia de controls no s'han detectat infraccions. Al llarg de la setmana vinent s'analitzaran els resultats.
I el valor social de la Fageda creix un 12% durant el 2025. Amb aquesta dada, l'empresa Garrotxina té com a objectiu fer comprendre millor l'abast del projecte i el seu impacte real en les persones i el seu entorn. Durant l'any passat, l'empresa comptabilitza beneficis per més de 5 milions d'euros.
El projecte social de la Fageda no para de créixer. L'empresa, situada al municipi de Santa Pau, reafirma el seu compromís amb les persones amb discapacitats intel·lectuals i consolida el seu coneixement amb la metodologia del valor social integrat, un paràmetre que comptabilitza valors de mercat i de no mercat, com pot ser la inclusió laboral o el grau d'autonomia de les persones ateses. A través d'aquest comptabilitzador que l'empresa utilitza per quart any consecutiu, el valor total de la Fageda se situa en 73,4 milions d'euros, un 12% més que l'any passat. D'aquests més de 70 milions, 62,2 van destinats pel valor de mercat, mentre que els 11,1 restants són cap al valor social de no mercat. Durant l'any passat, l'empresa va acabar amb beneficis per valor de 5,6 milions d'euros per a les persones que s'atenen. Totes les activitats i serveis de la Fageda han fet que un total de 852 persones hagin estat vinculades al projecte. 470 han mantingut un contracte laboral i un 60% d'aquesta xifra presenten una discapacitat intel·lectual, un problema de salut mental o estan en risc d'exclusió social. A totes aquestes persones se'ls ha trobat un espai de treball protegit en funció de les seves capacitats i potencialitats. Seguint la metodologia del valor social integrat, per cada euro públic que rep la Fageda en genera 13 de retorn a la societat.
I avui també hem de parlar de la conserva i divulgar la riquesa botànica dels pobles del Pirineu. És l'objectiu del projecte FloraLab. Continua ampliant la seca xarxa de municipis i el Jardí Botànic de Comprenent és l'últim espai que s'hi ha incorporat amb la voluntat de reforçar el seu paper en la protecció i difusió del patrimoni natural. Carolina Ríos.
El Jardí Botànic de Comprenent s'ha incorporat al projecte Transfrontere de FloraLab, una iniciativa que treballa per preservar i donar a conèixer el patrimoni de la flora dels pobles botànics del Pirineu. Aquest projecte, que inclou comarques catalanes i també de la Catalunya Nord, es va posar en marxa durant el 2020 amb una prova pilot a 7 cases. Escolteu a Beatriu Tenas, de la Institució Catalana d'Història Natural, de la Delegació de la Garrotxa Ripollès.
Conèixer tots aquells pobles on hi ha iniciatives, no?, de difusió, de conservació i de recerca sobre temes botànics, o sigui, sobre la flora patrimonial i sobre la seva conservació.
La nova etapa del projecte preveu estendre aquest model a més municipis per garantir la conservació, la divulgació del patrimoni botànic i consolidar aquesta xarxa xarxa de pobles.
I ara estem en un procés d'implantació d'aquesta certificació que es va dissenyar el 2020-2021 i ara el que estem fent és implementar aquesta metodologia a diferents pobles de la comarca i d'altres entorns del Pirineu Oriental. O en aquest cas, per exemple, que som a Gombrèn avui, doncs que tenen el Jardí Botànic com un punt de referència no només de local, de municipi, sinó també comarcal i en l'àmbit pirinenc, és a dir, és un jardí que té un reconeixement molt important, que a vegades nosaltres tampoc no li donem tanta importància i en canvi la té, perquè és un projecte de fa molts anys, amb una trajectòria molt important i que gràcies a la conservació que ha dut doncs tota la comunitat de Gombrèn i de la comarca que hi estem adherits, doncs a partir d'aquest àmbit que és una comunitat, doncs anar sumant aliances per poder doncs consolidar una bona xarxa local en aquest àmbit municipal de persones doncs que fan temes de conservació de la natura en general, perquè també el projecte no només reconeix temes de flora, sinó que també doncs la fauna vinculada a la flora i a tot aquest espai de conservació.
L'adhesió a aquest projecte suposa un impuls per al Jardí Botànic de Gombrèn, que espera reforçar el seu paper com a espai de divulgació i conservació. Ho explica Conxita Cortina, responsable del Jardí Botànic de Gombrèn.
Això serà doncs una mica una injecció també de moral per nosaltres i perquè, bueno, per el fet de donar a conèixer tot aquest món que, com bé ha dit ella, fa ja 30 anys que estem darrere, doncs ens serà molt més fàcil i, bueno, serà també com un potenciador, diguéssim, del Jardí Botànic, però alhora, doncs, bueno, per tot Gombrèn i per tot el territori, que ara més que mai l'hem de cuidar, totes.
En el marc d'aquesta acreditació, el Museu de Gombrèn acollirà aquest dijous una assemblea de participació d'aquest projecte per identificar altres projectes i iniciatives de conservació.
I el pròxim 12 d'agost es produirà l'eclipsi i les òptiques ja han exhaurit pràcticament totes les ulleres homologades per veure aquest fenomen extraordinari, Paula Sayago.
Els òptics remarquen la importància de protegir els ulls durant totes les fases d'aquest fenomen i fer-ho amb el material adequat. La retina no té fotoreceptors del dolor i ens pot fer una sensació de falsa seguretat. És a dir, al moment de mirar l'eclipsi no tindríem conseqüències, però els efectes arribarien. Els minuts o les hores o els dies començarien a sortir els símptomes: mal de cap, fatiga visual o sensació de visió borrosa. Ens ho explica l'òptica de Garriga Òptics, Estel Parareda.
Bueno, però això no n'hi ha per tant. Jo puc fer servir les ulleres de sol que tinc a casa perquè en tinc unes de molt fosques? No! Puc fer servir un filtre que tinc d'una càmera de... No! Inclús hi ha molta gent que ens diu, bueno, però quan estigui completament tapat l'eclipsi me les puc treure? No! Vale? I això és perquè, clar, fixa't, sí que teòricament quan està al 100% ens podríem treure les ulleres, però s'aconsella a nivell optomètric i oftalmològic no fer-ho perquè tu no saps quan allò es començarà a destapar, no pots calcular-ho exacte, és molt difícil, i llavors això que és el pitjor moment, o sigui, el moment en què et pot fer més dany a la vista és quan es comença a destapar. Mal. Llavors, clar, és molt difícil de calcular això. Si s'ha de mirar l'eclipsi, fem-ho amb seguretat, fem-ho bé, ens posem les ulleres i no ens les traiem fins que hagi passat tot.
Si quan ens posem les ulleres no veiem absolutament res, és perquè les ulleres són òptimes, ja que el filtre bloqueja la radiació.
El que fa, si tu ara mateix te les poses, no veuràs res. Llavors, aquesta sensació de foscor absoluta, perquè a vegades hi ha persones que quan les venen a comprar se les posen, no? I diuen, ai, és que no veig res. Dic, és que aquesta és la gràcia. La gràcia és que ara mateix no vegi res perquè quan miris el sol puguis veure, no? Aquesta forma definida del sol amb la lluna i, bueno, l'eclipsi en si. Llavors, l'altra cosa que hem de mirar és, quan fem servir les ulleres d'eclipsi, ens hem d'assegurar, si són noves s'entén que estan en bon estat, però si no s'ha de mirar sobretot que no estiguin ratllades ni danyades, perquè també pot ser perjudicial.
En cas de patir alguns dels efectes per exposició dels ulls a l'eclipsi, els experts recomanen rebre atenció optomètrica o recórrer a un oftalmòleg d'urgències.
I la Mar Bolenjo té tot a punt per celebrar el seu 50 aniversari dalt de l'escenari durant aquest mes d'agost amb el Festival Les Dansa, Joel Tallant.
Les Dansa ja bull des de fa mesos. Aquest any és especial perquè el Cercle de Cultura Popular i Tradicional Mar Boleny arriba al seu 50 aniversari i la millor manera de celebrar-ho és amb el Festival de Referència de la Cultura Popular. Les Dansa arriba arriba enguany a la seva 44a edició, movent entre 10 i 12.000 persones, 200 voluntaris, 300 artistes i tot això en un municipi com és les Preses de 1.200 habitants. El president del Cercle de Cultura Popular i Tradicional Marboleny, Roger Casalprim, diu que la celebració del cinquantenari durarà tot l'any amb diverses propostes, però on l'efemèride brillarà més serà a l'Eix Dansa, amb un espectacle molt especial. Es titula Allò que som.
Un espectacle de gran format a l'escenari principal d'Eix Dansa, on més de 50 dansaires els tindrem a sobre l'escenari, amb un grup de 12 músics dirigits per en Dani López, que està fent la música. Vull dir que tindrem... És un espectacle que no parlarà només de Marboleny, sinó que parlarà de l'entitat, o sigui, des del grup de recerca, l'Eix Dansa, l'Esbar Marboleny, i que ho veurem plasmat amb un espectacle d'una hora i quart allà a sobre, i que en tenim moltes ganes que tothom el vegi i s'hi senti representat. Vull dir que ens agradaria molt que tota la gent que ha format part en algun moment de l'entitat, doncs tindrà alguna coseta que dirà, ai, això és meu.
Allò que som portarà dalt de l'escenari mig centenar de dansaires i una dotzena de músics sota la direcció de Dani López, qui ha escrit la banda sonora expressament per aquest espectacle. Casalprim diu que l'objectiu de l'espectacle és també recollir els valors de l'entitat.
Allò que som moltes coses i ho estem intentant resumir amb som casa, som país, som relleu i som família. Vull dir que són quatre lemes que hem trobat perquè crec que ens representen a tot el que hem fet a l'entitat.
Pel Cercle de Cultura Popular i Tradicional Marboleny hi han passat milers de persones al llarg d'aquests 50 anys. Actualment compten amb 160 socis.
I en esports, la Societat de Pesca del Freser està treballant des de fa mesos per millorar els accessos al riu. Martí Palau, més informació.
Antoni Alavedra és pescador de tota la vida i als 27 anys va patir un greu accident que el va deixar en cadira de rodes. Tot i el contratemps, no va voler deixar de banda la seva afició i es va buscar la vida per poder continuar accedint al riu. Al principi només podia anar a vedats intensius, zones repoblades, però amb el pas del temps tenia ganes de poder accedir a rius de muntanya. A través de la Societat de Pesca del Freser i la col·laboració dels ajuntaments, ha trobat diversos espais al Ripollès on pot pescar amb la seva cadira de rodes tot terreny.
Al cap de més anys i al cap de molt temps, quan ja ho tens, et vas adaptant a la vida en cadira de rodes, dius, hòstia, el meu repte és anar a pescar la truita salvatge, no?, amb rius de muntanya, perquè és molt, una truita molt més difícil de pescar, molt reflexes i molt maca de pescar, no? Llavors vaig dir, tinc que anar-hi, com sigui tinc que anar-hi, i he començat a voltar per aquí dalt, i per sort he conegut a l'Associació de Pescadors del Freser, m'he fet soci i estem treballant per buscar llocs adaptats.
A través de la necessitat d'Antoni, la Societat de Pesca del Freser ha treballat per millorar els accessos als nostres rius i a Sant Pau i Can de Bano han habilitat zones on la cadira de rodes hi pot arribar. És una bona notícia no només pels pescadors amb mobilitat reduïda, sinó per qualsevol persona que vulgui accedir al riu. La Societat de Pesca del Freser té el compromís de la Generalitat de Catalunya que s'habilitaran diferents punts al llarg dels rius Ter i Freser perquè els pescadors amb mobilitat reduïda puguin accedir a l'aigua. De moment, el projecte està a l'inici, però el compromís és ferm.
Hi ha un projecte de l'Associació de Pescadors d'aquí, de Freser, que està impulsant, que és a través d'entitats ja més grans, com la Generalitat, perquè de fer trams de riu, amb millorar els accessos, amb accessos que estiguin bé, que siguin còmodes per fer una cadira de rodes tot terreno. I hi ha el projecte, hi ha la voluntat, i ens han dit que sí, i la idea és que en el futur hi hagi 4 o 5 punts a la zona que estiguin ben adaptats.
De moment, Antoni seguirà aprofitant les seves vacances per pujar al Ripollès a fer el que més li agrada, pescar. A l'estiu ha de conviure amb els banyistes, que ocupen bona part dels rius, sobretot a les zones més accessibles, just a les que es col·loca ell. Amb paciència, espera que la gent marxi per poder practicar el seu esport sense molestar ningú. I és que tothom té dret a gaudir del riu amb respecte i responsabilitat.
I l'Entrepobles, la Tramunt, la Trepitja, Garrotxa, la Romànic Bike Extrem tornaran a ser algunes de les proves referents en el calendari de curses d'aquesta tardor a la Garrotxa. Si en algun aspecte destaca la comarca és en les seves zones verdes, boscos, corriols i muntanyes que deien als quals es pot practicar esport, sigui en bicicleta o a peu. Més d'una vintena de proves sortiran des de diferents punts de la comarca, organitzades per comissions i també en molts casos pels mateixos ajuntaments. Segurament n'hi haurà que ens deixem i algunes que patiran canvis durant els transcurs cursos dels dies. Al setembre hi haurà un total de 5 curses, la desfrenada de Besalú, la Bac i Art Ultra de Sant Joan les Fonts, l'Enderín de Ridaura, la Tramunt de les Planes i la Volta pels Volcans de la Comarca. A l'octubre hi haurà la Trepitja, Garrotxa i la Vertical de la Vall d'en Bas. També hi haurà lloc per les bicicletes amb la BTT de Santa Pau, la Pesca Corriols BTT i la de Sant Joan les Fonts. Durant aquest mes també hi haurà la tradicional cursa de Sant Lluc, que passa per diferents llocs d'Olot i el Cross d'Olot. I durant els últims mesos de l'any hi ha moltes més proves a la comarca, la Romànic Bike Extrem, a la Vall de Bianya, la Basal Trek a Castellfollit de la Roca, la Barxa de Veu de la Montcal Bike a Maià de Montcal i la Volcan Olímpics també de bicicleta de muntanya a Olot. Enguany, però, s'ha de destacar entre pobles. Es tracta d'una prova on tots els pobles poden tenir el seu representant i que recorre per diferents indrets de la ciutat. Amb el desembre ja comença a arribar el fred i hi ha les típiques marxes com la Canicross i la Sant Silvestre de Sant Roc, entre d'altres. De fet, durant la tardor és la millor època per poder anar a córrer o a practicar esport per l'aire lliure gràcies a la bona climatologia que sol fer-hi. I fins aquí els 5 minuts més d'avui, dijous 6 d'agost del 2026, un programa que, com sempre, repassa tota l'actualitat de la comarca de la Garrotxa i del Ripollès. Que vagi molt bé i gràcies per la confiança.